Benvinguts al Rius de Vira avui, el programa de l'actualitat vitivinícola de Ràdio Falset amb el suport i patrocini de Rius de Rius, consultoria vitivinícola integral amb 55 anys d'experiència al món del vi. Al flash informatiu us explicarem la nova taxa econòmica obligatòria sobre el vi i també us donarem la xifra dels ajuts que s'han destinat fins ara al pla de suport al sector vitivinícola. Les tres preguntes hem deixat d'una setmana aturada la ronda als presidents i presidentes dels consells reguladors, ja que hem pogut entrevistar a la directora de l'Oficina Exterior de Catalunya a Miami, Concepción Muñoz, que ens comentarà el programa Catalan Wines USA i el mercat nord-americà del vi. El tast ens portarà al celler del Marroig, ja que fa unes setmanes van celebrar la festa del vi novell. Amb l'enòleg Carles Escolar coneixerem més detalls del primer vi de l'anyada 2015. Al Consell de Rius de Rius escoltarem Lourdes Justrillas, que ens comentarà com han estat els primers passos del treball conjunt amb l'assessoria que dirigeix i Rius de Rius. I Tonen Sants tancarà l'espai amb una de les seves històries de taverna. El Butlletí Oficial de l'Estat va publicar el passat 16 de novembre la resolució del Ministeri d'Agricultura per tal de sotmetre a exposició pública la proposta d'extensió de norma i d'aportació econòmica obligatòria respecte a l'Organització Interprofessional del Vi d'Espanya pel període de l'1 de gener del 2016 al 31 de desembre de l'any 2018. Aquesta taxa té per objectiu l'aportació econòmica per tal de realitzar activitats de promoció del vi al mercat interior. També millorar la cadena de valor vitivinícola, realitzar programes d'investigació, desenvolupament i innovació tecnològica i estudis durant el període comprès entre l'1 de gener de l'any vinent i el 31 de desembre de l'any 2018. Com us dèiem, l'expedient de sol·licitud d'extensió de norma i aportació econòmica entra en fase d'exposició pública, per tant es poden presentar al·legacions, aquelles que siguin oportunes es podran formular dins del termini de 15 dies a partir del dia següent de la publicació del BOE, és a dir, a partir del 17 de novembre. Recordem que s'estableixen dos tipus de quotes, una de comercialització del vi envasat i una altra de comercialització del vi a doll. El cost econòmic de la quota d'envasat serà de 0,23 euros hectolitre de vi venut envasat en qualsevol format o volum, i el de la quota a doll és de 0,065 euros per hectolitre de vi venut a doll. D'altra banda, el Departament d'Agricultura ha pagat un total de 19 milions d'euros al sector vitivinícola en l'exercici 2014-2015 dins de les mesures del Pla de Suport al Sector Vitivinícola. Recordem que aquest va destinat a promoció de productes vinícoles en el mercat de tercers països, a la reestructuració i reconversió de la vinya, a l'eliminació de subproductes o a inversions per millorar el rendiment global de les empreses del sector vitivinícola i a la seva adaptació a les demandes del mercat. I per tancar el flaix informatiu escoltarem Jordi Sala Salvador, catedràtic de la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili, que ahir, amb motiu de la Fira de Sant Andreu, va exposar una xerrada al voltant de la dieta mediterrània. Salas Salvador va explicar prèviament als micròfons de Ràdio Falset que s'està tirant endavant un estudi per comprovar els efectes del vi amb una mostra de més de 10.000 persones.
El vi, el que hem de dir és que hi ha bastants estudis que demostren que el vi pot ser beneficiós per la malaltia cardiovascular, no? És algo que encara necessitem demostrar totalment, de fet estem darrere d'això, hi ha diversos grups al món en aquests moments que estem tirant endavant d'un estudi que encara no hem començat però que començarem properament, que és un gran estudi amb 12.000 persones seguides a diversos anys on intentem veure realment si les begudes alcohòliques, especialment el vi, que és el nostre, amb moderació, doncs té uns efectes beneficiosos per a la malaltia cardiovascular. Nosaltres, des d'un punt de vista de salut pública, en el cas del vi sempre diem que el vi amb quantitat moderada a les persones doncs, és bo, que sabem que el vi amb excés o les begudes alcohòliques amb excés pot ser dolent, i que el que sí que no fem és recomanar vi a aquelles persones que no en prenen normalment, no? Però bé, és una altra de les peces claus del que és la dieta mediterrània.
Les tres preguntes d'avui són per Concepción Muñoz, directora de l'Oficina Exterior de Catalunya a Miami i coordinadora del projecte Catalan Wines USA. Senyor Muñoz, podria descriure què és el Catalan Wines USA?
Pues és un servei que estem oferint des de l'oficina d'acció a Miami per ajudar els cellers catalans a poder presentar els seus vins i caves als Estats Units dintre d'un programa agrupat per fer promoció i esdeveniments, tres esdeveniments a l'any, i arribar doncs, al consumidor, primer als importadors distribuïdors i eventualment als consumidors americans.
Per què entre les ciutats seleccionades per acollir tastos hi ha ciutats que no són capitals d'estat?
No, perquè el que passa és que nosaltres creiem molt en la possibilitat i l'avantatge de fer esdeveniments no només a les grans ciutats americanes, sinó a segones ciutats, perquè a les segones ciutats, encara que el consum pot ser interessant, no hi ha una oferta tan gran. Per tant, els importadors, els distribuïdors, les botigues, els restaurants són molt més receptius quan oferim un esdeveniment. I cada any intentem fer un esdeveniment a una ciutat molt puntual, molt important, com seria Nova York o Miami o inclús San Francisco, i una o dos dels esdeveniments són a ciutats, a segones ciutats, i creiem que és una combinació molt bona per tenir, també per ajudar els cellers a familiaritzar-se amb el mercat. Normalment la ciutat més potent la fem al final, per tant ja han tingut dos esdeveniments abans, han vist què és el que la gent demana. Cada celler presenta tres vins, però poden anar canviant aquests vins durant els esdeveniments. El primer esdeveniment poden presentar tres i el segon poden canviar algun d'aquests perquè veuen que té més recepció un altre, no? Però la tercera, que és l'esdeveniment més la ciutat més potent, doncs sempre és al final.
Senyor Muñoz, com veu com a coordinadora del Catalan Wines USA el futur del mercat americà a curt termini?
Està canviant, o sigui, als restaurants és molt car demanar vi, o sigui, desgraciadament prendre vi a un restaurant és molt més car que aquí, però avui dia hi ha molts estats on pots comprar vi a supermercats, a botigues especialitzades, i hi ha una gamma molt ampla de preus, o sigui, no crec que està canviant. Sí que encara hi ha zones on la cervesa és el rei, però el consum del vi està creixent molt, sobretot amb el que la generació dels millennials, que són la generació com la teva i com la dels meus fills, i són gent que són més sofisticats que els seus pares, que volen experimentar coses noves, que viatgen, i per tant jo crec que està, per això està creixent tant el consum.
En el tast d'avui, repetim una mica una circumstància que ja vam viure l'any passat, en què es va celebrar la festa del vi novell i vam demanar al celler del Marroig poder fer en la secció del tast tastar aquest vi novell. I aquest 2015 ho hem tornat a demanar i avui amb nosaltres tenim el Carles Escolà.
Bon dia. Hola, bon dia.
Gràcies per acceptar la nostra petició i deixa'ns vindre altra vegada aquí al celler de Marroig perquè ens expliquis algunes interioritats d'aquest vi novell 2015, que la festa el va celebrar la setmana passada, però entenem que encara ni any encara es pot tastar aquest vi.
Sí, home, aquest vi surt sempre pels vols de Sant Martí i estarà sempre disponible fins al mes de gener, febrer. Sempre es podrà comprar i adquirir a les botigues.
Carles, i una qüestió d'aquest vi novell és el fet de jo entenc que per als enòlegs és un repte, no?, que et diguis, escolta, tens la collita al setembre, octubre, i al novembre ja has de tindre alguna cosa. Quin plantejament feu?
Bé, nosaltres podem fer un vi novell perquè nosaltres hem de pensar que farà encara no un mes, encara estan bremant. Podem treure aquest vi novell perquè nosaltres treballem amb, una, amb, un, bueno, amb un tipus de fermentació que és la maceració carbònica, i una part del nostre raïm que s'elabora amb aquest sistema, doncs realment l'evolució, o sigui, el tenir el vi llest és molt més immediat que de la manera tradicional.
No? Molt immediat?
Sí, estem parlant de que part d'aquest vi vam acabar de la barema el 12-13, bueno, els vols del 14-15 d'octubre. Al cap d'un mes ja està embotellat, no? És un repte. A vegades quan ens venen baremes tardanes encara se'ns planteja més repte per nosaltres. Quan venen baremes primerenques no és tan difícil, però pues, bueno, pues, sempre és un repte perquè has d'estar molt, molt aviat, no, al mercat.
El fet de, que hi hagi el que vaig dir, de Grenache, Samsó i Syrah, és l'establert, no canviant, depèn de l'any, depèn de quines varietats us hagin arribat abans o no?
Bé, normalment la Garnatxa i el Syrah sempre hi són, i la Carinyena, que és la varietat més tardana, pels motius que et comentava abans, hi ha anys que no hi pot anar al cupatge perquè no arribem a temps, perquè hi ha anys que hem acabat més tard, no? Hem acabat el 24 d'octubre, llavors en 3 setmanes és difícil de tenir. Però sempre, gairebé sempre, això ha passat molt poques vegades, gairebé sempre hi ha Carinyena. I aquestes tres varietats són perquè la Garnatxa i la Carinyena, doncs, són les varietats més importants, i el Syrah, bueno, que li dona una mica de complexitat també al cupatge.
Doncs si et sembla, t'agradaria que comencéssim a tastar en la fase visual que hem de veure en el vi novell 2015.
Bé, en el vi novell el que veurem serà un vi que no destaca per la seva concentració de color, vull dir, és un color viu, però no té molta capa, i això es deriva perquè nosaltres és del que estem buscant un vi, doncs, agradable, lleuger, afruitat, i no, on no hi busquem concentració, val? Perquè precisament si hi hagués concentració seria més difícil de que en aquests moments es pogués veure. Els vins més concentrats triguen més temps en estar rodons i per veure. Llavors podríem veure, bueno, un vi un color molt viu, però amb una capa... Pues...
Rubí?
Sí, color cirera, no?
Hem d'entendre novell com a jove?
Sí, novell, el novell és jove, el que passa que els vins joves no han de ser novells, val? Però un novell, és aquell que acaba de sortir fa poc, no?
Anem al nas?
Sí. Doncs bé, el nas, clarament el que hi destaquen són les fruites vermelles, no? Maduixes, cireres, i després també hi podem trobar fins i tot notes com de plàtan, de iogurts, tocs làctics, i bueno, és un nas molt agradable. És, bueno, sembla que estiguis menjant caramels, no? Vull dir, són notes molt agradables, i és el que bàsicament el que hi destaquem és el nas, no? És el que busquem, una gran finalitat en aquest vi és tenir aquest nas tan, tan agradable i afruitat.
Molt, molt afruitat.
I llavors en boca... Doncs el que es busca és un vi que sigui fi, elegant, que no sigui molt concentrat i que tingui un bon pas per boca. Tingui una bona acidesa i té un final llarg, i també on al final torna a sortir una altra vegada tota la fruita, no?
Si l'haguéssim de maridar, amb qui trobes que s'ha d'ajuntar aquest vi novell 2015?
Doncs aquest vi novell 2015 es podrà ajuntar amb diverses coses, amb escudelles concentrades i això, que farà una mica de contrast, val? Perquè les farà més lleugeres, o pots anar per maridatges tipus més que es connectin entre ells, això seria de contrastos, val? I podries anar, doncs, amb coses més aviat més lleugeres, val? Que fossin una mica lleuger com el vi. Doncs, arrossos fins i tot, bueno, coses així. Sense anar a buscar carns molt cuites i això.
Parlaves de que estarà fins al gener més o menys. La idea és que per aquell mes ja s'hagi venut tota la... i podríem dir que hagi begut tota la producció?
Sí, la idea és una mica el caràcter efímer d'aquest vi, que és el que fa No perquè el vi no pugui aguantar més temps, sinó que nosaltres el que volem és que sigui un vi que no estigui durant tot l'any al mercat i que cada any, any rere any, doncs creï una mica d'expectativa. No només pel vi, per la presentació i les festes que fem al voltant de la presentació d'aquest vi, perquè nosaltres cada any és un vi que cada any canviem la imatge i el disseny cada any és totalment diferent. I bueno, el que volem fer és una mica de festa respecte a lo que és la festa de la verema i del vi nou. Llavors, el vi es podria veure perfectament el mes de juny de l'any següent, però nosaltres el que busquem és que, perquè la gent creiem que tingui més ganes de tornar-lo a comprar l'any següent, doncs que no estigui durant tot l'any al mercat.
Encara n'hi ha. O sigui, la cooperativa del Celler del Marroig encara hi ha.
Sí, i tant, n'hi ha. Sí, sí.
I l'última, abans de tancar aquest tas del vi novell, no puc deixar de preguntar pel fet de si em pots explicar una mica quan vau decidir reprendre aquesta tradició, perquè el fet d'espinjolar la bota ja és, ja forma part de la cultura de la tardor, entrada d'hivern, haver agafat i haver-la recuperat i donar-li aquest nou sentit centrat en el vi novell.
El vi novell, la primera collita va ser l'any 2010, com a vi novell. Portem 6 anys ja fent-lo. El que passa que ja abans, anteriorment, tenim un altre vi que és la Sort Jove, i la Sort Jove és un vi de maceració carbònica que sempre, a finals de novembre, també l'havíem de tenir preparat per presentar-lo a altres distribuïdors a Barcelona i això. I llavors, bueno, això va ser el detonant potser de tornar a recuperar la festa del vi novell, no? Però nosaltres ja estàvem mig obligats, sempre sortíem abans de que s'acabés l'any amb el vi del mateix
any. De la campanya, sí. de Verema. Doncs Carles, moltíssimes gràcies i al Celler de Marroig per acceptar la nostra petició i per haver tastat aquest vi novell, i esperem l'any que ve doncs poder vindre a la festa i també que després, amb més tranquil·litat, doncs poder tastar i que ens l'expliqueu una mica més. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per voler tastar el vi també.
Consells de Rius i Rius. Al Consell de Rius i Rius d'avui actualitzarem una qüestió que ja us vam presentar al maig d'aquest any i que també hem anat apuntant des de l'inici de la temporada en aquesta secció. Es tracta de la col·laboració que han establert Rius i Rius, Consultoria Vitivinícola Integral i Lourdes Justrillas, Assessoria Integral, per tal d'oferir als cellers i empreses de la comarca i la seva àrea d'influència els seus serveis. Avui tenim amb nosaltres Lourdes Just. Bon dia, Lourdes.
Hola, bon dia.
Per tal de conèixer com s'ha desenvolupat el que ens deies al maig, tu al maig parlaves d'aquestes línies de treball conjunt. Com està aquest treball en aquestes línies?
Doncs bé, ja hem començat, ja estem treballant doncs, amb cellers doncs, que ja estaven actius, no? I ara hem començat a fer la feina ja conjuntament. I amb d'altres, doncs, amb cellers que es volen iniciar, començant amb el projecte, no?, que comencen a Rius i Rius, no?, i una vegada ja quan ja la fase ja està, el celler muntat, no?, doncs, abans d'obrir la porta ja entrem nantros, no?, com a assessoria que els donem d'alta, doncs, l'activitat, els centres de treball, i a partir d'aquí treballem ja les dues assessories juntes.
Per tal d'ampliar i aprofundir en quins serveis podeu oferir, ens els pot comentar una mica en el marc d'aquesta iniciativa conjunta, els serveis que ofereixen Rius i Rius i Justrillas?
Bé, com bé diu el nom de les dues assessories, es tracta d'un servei integral comú. Nosaltres acompanyem a l'empresa, ja sigui petita o mitjana, des d'un inici, o sigui d'un autònom quan decideix iniciar l'activitat, com d'altres que es planteja més una forma de més d'empresa societària, doncs des del moment del plantejament dels socis, no?, dels estatuts, i després arrel d'aquí doncs ja fem el servei jurídic, el tècnic, el mercantil, el fiscal, el laboral, els propis de l'empresa, o sigui, totes les obligacions que tenen les empreses dins d'aquest sector. I, evidentment, també assessorem en tots els ajuts i subvencions dins del sector vitivinícola. Abans només he parlat de les empreses que comencen, però també he de dir que estem preparats per resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir també una vegada iniciada l'activitat.
Gràcies, Lourdes, i t'emplaço doncs, a que ens tornem a trobar en els propers mesos per veure com es va desenvolupant aquesta unió entre Justitilles i Roses Rius.
Moltes gràcies.
Històries de taverna.
En parlar de la comarca i de l'agricultura, n'hi ha que parlen del Priorat de l'Oli, per referir-se al territori de l'antiga baronia de Cabassers i, sobretot, als municipis de la Bisbal de Falset, Cabassers i Margalef. Té la seva lògica. En aquests pobles, avui dia, l'olivera és el conreu que impera i els municipis elaboren un oli d'oliva excel·lent del qual en fan bandera. Les coses, però, no sempre han estat així. Una cosa és que l'olivera sigui avui dia el conreu dominant i una altra que Cabassers o la Bisbal no hagin estat històricament pobles vitivinícoles. Dit d'una altra manera, que avui dia el conreu de l'olivera sigui el preponderant no significa en cap cas que sempre ho hagi estat. I encara els diré més, fa tan sols 4 dies que l'olivera és el conreu principal a pobles com Cabassers. Veiem-ho a partir d'un llibre, un llibre que es diu Cabassers, de Vicenç Viete, editat el 1991. I les dades són prou clares. A Cabassers, per exemple, abans de la filoxera, com a tota la comarca, el conreu de la vinya n'era el principal, és lògic. La demanda de vins era tan gran que plantar vinya va convertir-se en una febrada contagiosa. Però és que després de la filoxera, a final del segle XIX i principi del XX, i passada ja la febre i de retorn a la normalitat, la vinya va seguir sent el conreu predominant a Cabassers. Així, l'any 1900, en aquest poble, hi havia 1.070 hectàrees de vinya productives, quan les d'olivera eren tan sols 52. Prenguin-ne nota, 1.070 de vinya contra 52 d'olivera. I així va seguir sent durant uns quants anys. No va ser fins als anys 50 del segle XX que la situació es va revertir i l'olivera passa davant de la vinya. És el 1963 que l'estadística ja certifica que a Cabassers hi havia 516 hectàrees d'olivera i només 193 de vinya. Per tant, dit d'una altra manera, fa tan sols 50 anys que existeix com a tal això que en diem el Priorat de l'Oli, convençuts que aquella part de la comarca és una terra on la vinya sempre ha estat un conreu secundari amb poc pes i poca presència. No és pas cert. En aquest món tot canvia i els conreus i l'agricultura tampoc no en són cap excepció.
I fins aquí el Rius de Viu, us acompanyant de la producció de la veu Jordi Soldevila. I recordeu que podeu tornar a sentir aquest espai demà diumenge i dilluns a partir de les 9 del vespre. També a partir de la setmana vinent ja el tindreu a disposició a la pàgina web de la ràdio. Que passeu una molt bona setmana i als falsetans que passeu una molt bona fira. Adeu.